Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Congrés tomba la reforma de la llei Mordassa. Com estava anunciat, Esquerra Republicana i Bildu hi han votat en contra pel fet que mantenia els punts més lesius de la llei aprovada pel govern de Rajoy i que continuarà en vigor. Només el PSOE, Unides Podem i el PNB han votat a favor de la seva derogació. Ha estabilitzat l'incendi forestal de la Selva del Camp, al Baix Camp. El foc ha afectat gairebé 20 hectàrees i el vent ha dificultat la feina dels bombers, que hi continuen treballant amb una vintena de dotacions terrestres. De moment, no se'n saben les causes. La rebaixa de l'IVA aplicada a alguns aliments s'ha vist superada i els preus han tornat a pujar. Respecte a fa un any, al febrer a Catalunya s'han encarit un 17% els aliments elaborats i els frescos més d'un 11%. Un 63% de les queixes de l'any passat a l'Agència Catalana de Consum van ser pels considerats serveis bàsics. Juntament amb les operadores de telecomunicacions i les entitats bancàries, una de cada quatre reclamacions feien referència a les companyies subministradores d'electricitat, gas i aigua. Els Mossos investiguen un cas d'agressió sexual a dos nens a una escola del Vendrell. Han detingut dos menors que han quedat en llibertat amb càrrecs. Es tractaria de tocaments sobre la roba a les víctimes. Almenys 5 detinguts en una operació dels Mossos i la Guàrdia Civil contra un grup internacional que introduïa haixís a Catalunya amb llanxes. Els agents han fet prop d'una desena d'escorcolls a municipis del Vallès i del Maresme. Els comuns volen revocar automàticament els drets que tenen els expresidents del Parlament i de la Generalitat si són condemnats per delictes com la prevaricació, falsedat documental o malversació. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, en Comú Podem registrarà avui una proposta al Parlament per canviar la llei que podria afectejar la presidenta suspesa de la Cambra, Laura Borràs. A partir d'avui es repeteix el judici contra els membres independentistes de la mesa del Parlament, presidida per Carme Forcadell. El Suprem va ordenar tornar-lo a celebrar amb un tribunal diferent després de sentenciar que dos dels magistrats que els van jutjar i condemnar fa més de dos anys eren parcials. La novel·la Boulder d'Eva Baltasar es converteix en la primera escrita en català que opta al Premi Booker Internacional. El guardó s'atorga a un autor viu amb obra disponible en anglès. Boulder, publicada fa 3 anys i que s'ha traduït a 7 idiomes, va guanyar el Premi Òmnium de novel·la el 2020. Els esports.
Enric Masip defensa l'honorabilitat del Barça arran del cas Negreira. L'assessor del president Laporta diu que el president en parlarà quan tingui tota la informació. Avui es juguen dues tornades més dels vuitens de final de la Champions a les 9 Porto Inter, amb un 1-0 pels italians de l'anada, i Manchester City Leipzig amb empat a 1 de l'anada. En bàsquet, la penya juga avui partit d'Eurocup contra el Cluj Napoca. A la Champions de la FIBA, el Baxi Manresa jugarà a la pista del Bonn alemany.
I el temps, menys vent aquesta tarda ja, però encara moderat amb alguna ratxa forta. Gran part dels termòmetres entre els 15 i els 20 graus de màxima, sol a la meitat sud, amb núvols prims i ruixats a la Vall d'Aran i també alguna tronada a les Guilleries al Coll Sacabra, amb la cota de neu als 1.500 metres. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia pendents avui de les feines dels bombers després d'estabilitzar l'incendi que ha començat de matinada en una zona boscosa entre la Selva del Camp, Vilaplana i l'Albiol, el Baix Camp. És un dels primers focs que preocupen per la situació de sequera que vivim, perquè només som al març i no al mig de l'estiu, i a més perquè avui hi havia un enemic afegit, que és el fort vent, que ara ja sí es va calmant. El foc ha afectat gairebé 20 hectàrees. Us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona ha regularitzat una de cada tres terrasses que es van autoritzar durant la pandèmia, aquelles que es van instal·lar a la via pública, i que el mes que ve desapareixeran tots els blocs de formigó que les delimitaven en molts casos i suposaven un perill sobretot per als usuaris de motos i bicicletes. Mentrestant, a Girona també s'ha modificat l'ordenança de terrasses i bars i restaurants i també podran guanyar terreny al carrer, en aquest cas per poder alliberar les voreres. També som en un dels 6 centres escolars de Catalunya on avui, a 14 de març, i no pas al juny com és habitual, s'està fent una prova pilot sobre el nou examen de selectivitat que, com sabeu, canvia de format a partir del curs que ve, no aquest curs. En concret, s'estan fent les assignatures de matemàtiques, llengua estrangera i dibuix tècnic. Sabrem per què els horts urbans estan de moda a Lleida. La gent se'ls fa al jardí, a la terrassa o al balcó mateix, on hi cultiven les seves pròpies hortalisses i verdures, i fins i tot l'Ajuntament constata que ha pujat la demanda dels horts municipals de lloguer. I també abordarem la polèmica que hi ha a Palafrugell, al Baix Empordà, per l'impacte que té el fondeig d'embarcacions davant la costa, on hi ha el debat de si perillen o no les prop de 800 boies que hi ha cada estiu davant de les platges de Calella, Llafranc i Tamariu. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Maria Diumaró, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Com us deia, ha estabilitzat l'incendi de la Selva del Camp, el Baix Camp, que ha afectat una zona forestal a prop de la carretera de Vilaplana. El fort vent ha dificultat molt les feines de control. Ho ha estat seguint en Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Exactament, l'extensió cremada, les últimes dades, quines són?
Sí, mira, els agents rurals ens comenten que han perimetrat unes 20 hectàrees de massa forestal, de moment aquesta és la dada, sobretot massa forestal, però també algun conreu d'avellana, en un incendi que ha començat a les 2 de la matinada i que s'ha estès en direcció als termes de Vilaplana i l'Albiol. Ara mateix hi ha encara sobre el terreny 19 dotacions dels bombers per acabar d'apagar brases i sobretot controlar revifades provocades pel fort vent que encara continua bufant a la zona i que, com deies, ha impedit que els mitjans aeris hi hagin pogut treballar. S'ha hagut de fer tot des dels camions a peu de foc. Joan Manel González, el cap d'intervenció dels bombers, explicava a mig matí les feines més delicades que encara queden per fer.
I estem treballant sobre els dos flancs i la cua. El que intentem que no passi és que un focus secundari pugui saltar a l'altra banda de la cresta i incrementar-nos la superfície cremada. A nivell de vent està bufant bastant, a mesura que avanci el dia s'espera que el vent vagi a menys.
Els agents rurals també han començat a investigar quin seria l'origen del foc, que ha començat a prop d'una pista forestal entre la Selva i Vilaplana. Tot i que s'ha demanat el confinament d'alguns masos pròxims, no consten afectacions més enllà de la que us dèiem, aquesta zona boscosa cremada i algun camp de avellaners.
I escolta'm, tenies tots els sentits posats en aquest foc i fa una estona em deies que heu tingut notícies d'un altre nou foc, en aquest cas el Perelló, al Baix Ebre.
Però hi ha optimisme per part dels bombers, diuen que no serà tant com el de la Selva. De fet, és una altra de les zones ventoses per excel·lència aquí, la del Perelló. D'aquí sabem que de moment hi ha una desena d'efectius que hi estan treballant. El foc ha començat a tocar del cementiri del Perelló. Fins ara ha cremat uns 300 metres quadrats de matolls, però amenaça d'afectar una zona forestal més àmplia després d'haver pujat la cresta d'una carena. Però els bombers ens informen que esperen que no sigui de dimensions tan grans com el de la Selva.
Doncs això ho esperem, ho seguirem. Gràcies, Manel. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
Més novetats, ara ens n'anem cap a Mataró. Almenys 5 detinguts en una operació policial dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil contra un grup internacional que introduïa haixís a Catalunya amb llanxes. Des de primera hora del matí s'han fet escorcolls a diverses poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona. Anem en concret cap al port de Mataró. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en David Mendoza i en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
És una gran operació amb actuacions, en concret, em deies, a 9 municipis.
Sí, Barcelona, Rubí, Cerdanyola, Terrassa, Canovelles, Sant Adrià de Besòs i Cabrils, precisament aquest detingut que hi ha aquí a Cabrils, al Maresme, és el que s'ha traslladat fins al port de Mataró, on té un negoci de venda i lloguer d'embarcacions. Són uns minuts que ha acabat el registre, se l'han endut en presència d'aquest detingut, del que s'han portat també documentació. En total, s'ha intervingut una embarcació d'alta velocitat, dos cotxes, munició i 80.000 euros en efectius. Fons de la investigació apunten a Catalunya Informació que es tractaria d'un cop contra l'organització en si d'aquest grup criminal, una hipòtesi que francament pren força perquè en aquest operatiu doncs, no s'ha fet cap comissa de droga.
Doncs aquesta és l'última hora que seguirem per si hi ha més novetats. Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
L'Ajuntament de Barcelona ha regularitzat gairebé una de cada tres terrasses autoritzades excepcionalment per la pandèmia. De les més de 3.600 de provisionals, se n'han consolidat 1.131, per dir xifres exactes. Més de la meitat ocupen l'espai de la calçada. Els bars i restaurants de Barcelona han guanyat amb la pandèmia, per tant, 5.500 taules i 21.000 cadires. L'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els districtes que sumen més terrasses noves. En canvi, a Ciutat Vella, les autoritzacions no arriben a la trentena. Al conjunt de la ciutat s'han denegat més de 1.400 peticions. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, creu que s'ha trobat un punt d'equilibri entre la demanda de terrasses i la convivència amb els veïns.
L'objectiu és anar sempre doncs, valorant aquesta implantació amb sentit comú, a tots els barris, protegint els barris que pateixen més aquesta afluència, no?, i aquesta saturació, i evidentment podem permetre doncs, aquestes actuacions allà on no és perjudicial, sinó que és compatible amb aquest descans i amb aquesta convivència.
Amb les noves llicències, Barcelona passa a tenir gairebé 6.400 permisos de terrasses permanents. Ja s'han retirat els blocs de formigó groc i les pilones de 9 de cada 10 terrasses de la calçada. El mes que ve ja s'hauran retirat totes les tanques de formigó i s'haurà completat la instal·lació de les plataformes homologades de les 495 terrasses que es queden a la calçada. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que finalment s'ha imposat el sentit comú i es felicita per la fi d'aquest conflicte que s'anava arrossegant, de fet, des del 2015. A Girona, mentrestant, han posat al dia la regulació de les terrasses de bars i restaurants i amb una novetat també destacada, i és que podran tenir més espai i també guanyar terreny al carrer per alliberar les voreres. Això s'inclou en la modificació de l'ordenança que la regula, que s'ha aprovat per la mínima ahir en l'últim ple municipal. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
A més de guanyar espai, quines mesures més inclou aquesta ordenança?
Sí, doncs també es facilitarà l'organització d'actuacions culturals en directe en locals de restauració que compleixin certs requisits i les llicències s'otorgaran anualment o bé per temporada. Els permisos es renovaran de manera automàtica si els locals compleixen però no s'hi acumulen deutes. Segons el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, mesures com les terrasses a la calçada es fan per garantir l'equilibri entre veïns i veïnes i els negocis i els clients.
Preveure expressament aquesta possibilitat d'ocupar la calçada mitjançant terrasses i d'aquesta forma alliberar les voreres per tal que pugui gaudir molt més els vianants. Sabem que això doncs, ho van portar a terme, jo diria que amb molt d'èxit, en el sentit de fer possible baixar la terrassa a la calçada quan convingui amb la tarima corresponent i al mateix temps alliberar les voreres per als vianants.
Els grups de l'oposició, PSC i Guanyem, i les associacions de veïns, algunes que van intervenir en el ple, van demanar que l'ordenança es deixés sobre la taula perquè creuen que s'ha fet d'esquena a les entitats. Ruth Sánchez, de l'Associació de Veïns del Barri Vell.
El fet de que les terrasses del Barri Vell no sapiguem exactament quina serà l'ordenació fa que, des de l'Associació de Veïns, us demanem a tot el ple que deixeu sobre la taula el punt de l'aprovació d'oci nocturn i terrasses.
Creuen que es podria arribar a un consens amb els restauradors i que no calia anar a correcuita en aquesta qüestió.
Més novetats, els Mossos investiguen l'agressió sexual a dos nens dins de l'Institut Escola Àngel de Tobies del Vendrell. El jutge va deixar en llibertat amb càrrecs dos dels presumptes autors de l'acció. Tres menors més que estarien implicats són inimputables perquè tenen menys de 14 anys. Explica'ns què més sabem des del Vendrell. Montse Gené, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs mira, poca cosa. L'Escola Àngel Tobies guarda silenci en relació a aquest cas. Ningú en vol parlar. Fins avui no havia transcendit el que va passar el 3 de març. Els Mossos d'Esquadra confirmen que estan investigant una denúncia per part de dos nens que presumptament van patir una agressió sexual. Els cinc presumptes agressors tindrien 15 anys, dos d'ells, i els altres tres tenen menys de 14 anys i, per tant, no se'ls pot imputar cap delicte. Els dos de 15 anys van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra i van quedar en llibertat amb càrrecs a disposició de la Fiscalia de Menors de Tarragona. El que se sap és que se'ls imputa un delicte d'agressió sexual i hi ha una denúncia que diuen que hi va haver tocaments per sobre de la roba durant l'hora del pati. Això és el que se sap fins ara.
Gràcies doncs, per les novetats, Montse. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Les companyies subministradores d'electricitat, gas i aigua són les que van motivar més queixes dels usuaris de l'Agència Catalana del Consum l'any passat. Una de cada quatre reclamacions presentades van ser contra aquestes empreses, més de 6.300 d'un total de prop de 25.000. Si s'hi sumen les queixes dels sectors de les telecomunicacions i dels bancs, un 63% de les reclamacions van ser sobre serveis bàsics. Això, segons els responsables de l'agència, Jordi Canal.
Sí, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, assegura que és per tot això que treballen ara perquè hi hagi un inspector dedicat en exclusiva a cadascuna de les empreses que acumulen més queixes.
Es tracta, diguéssim, d'una assignació d'un inspector que no només tindria una funció fiscalitzadora, sinó també cooperadora de cara a reduir el nombre de reclamacions i també, per què no, establir mecanismes per augmentar el percentatge d'expedients resolts per la via voluntària mitjançant l'arbitratge o mitjançant la mediació.
L'any passat, la meitat de les reclamacions gestionades per l'agència es van resoldre per aquesta via de la mediació o l'arbitratge. A banda, però, de les reclamacions, van créixer les denúncies i també van augmentar les inspeccions que Consum fa d'ofici. Prop de 600 expedients van acabar en multes amb un import total de les sancions imposades de 6 milions i mig d'euros.
És un quart i un minut de dues. Moment per saber com tenim ara mateix la situació a carreteres i autopistes i també si hi ha cap incidència o ja més tranquil el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les carreteres ara mateixa força tranquil·les. Només hi ha una retenció molt petita a la C30 al sud, l'autovia de Castelldefels, a l'altura del Prat de Llobregat, en direcció Barcelona, a causa d'obres, i també s'intensifica la circulació a la C58, l'autopista del Vallès, a l'altura de Ripollet, en direcció Terrassa. En general, augmenta la circulació a l'àrea metropolitana de Barcelona, però sense complicacions. Destaquem també que ja s'ha reobert la carretera local TP7013, que havia estat tallada entre Vilaplana i la Selva del Camp per un incendi forestal. La carretera estava tallada per permetre les tasques dels bombers, però després que aquest incendi ha quedat estabilitzat, ja s'ha pogut reobrir a la circulació. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix no consta que hi hagi noves incidències, segons informen les diverses empreses que hi treballen. Actualitzem dades al punt de les dues.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
El vent protagonista en algunes comarques ha arribat als 100-115 km per hora en observatoris del Baix Camp, de l'Alt Empordà, zones elevades del Pallars Sobirà i també àrea del Baix Ebre. Demà a la tarda disminuirà de forma clara i àmplia la força del vent, però encara aquesta tarda, nit i demà al matí, serà destacable. A més, la temperatura entre 15 i 20 graus, la majoria de màximes, alguna localment, com passa a hores d'ara, per sobre lleugerament dels 20 graus. Una temperatura no normalitzada, però sí fora dels escandalosos valors enregistrats ahir. Aquesta tarda, possibilitat d'alguna tempesta a les Guilleries, Collsacabra, Massís del Montseny, nuvolades al terç nord de Catalunya, precipitació dèbil a la zona de l'Aran i àrea pròxima, cota de neu 1.500 metres i fora d'aquest terç nord, domini del sol.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Polèmica a Palafrugell, al Baix Empordà, per l'impacte que té el fondeig d'embarcacions davant la costa. La majoria es fan a través dels blocs de formigó dipositats al fons del mar i la normativa preveu que se substitueixin per boies que tinguin menys impacte mediambiental. Des de l'Ajuntament han proposat a la Generalitat que permetin fer el canvi de forma progressiva i aquest any sigui del 25%. Girona, Fèlix Martín, si no ho fan, què pot passar?
Hola, bon dia. Doncs, si no ho fan, per començar, pot passar que la Generalitat no prorrogui el pla d'usos d'aquest espai marí, que s'ha de renovar cada any. El regidor de Medi Ambient de Palafrugell, Jaume Palaí, s'ha reunit precisament aquest matí telemàticament amb tècnics del Departament de Medi Ambient. Segurament el pla d'usos s'aprovarà amb aquest condicionat del canvi de boies del 25%, i per això Palai ha demanat a les empreses que tenen la concessió d'aquests ancoratges que es posin les piles i facin una feina que tenen pendents de fa molt temps.
Això depèn dels operadors. Si no en posen cap i diuen que no poden, que no sé què, que no sé quantes excuses i tal, jo faria, jo diria, uiteu, no, s'ha acabat aquesta història, perquè porteu 6 anys sapiguent que heu de fer-ho i no ho feu. Doncs s'ha acabat el tema. Però, com que tenen molta força, com que tenen aquí a turisme, a tothom, i Àngels Castilla. I si no ho fan, què passa? Però si no ho fan, en teoria, no hi hauria d'haver-hi cap barca.
Les empreses dels clubs de vela que fan ús d'aquestes boies, evidentment, ho veuen diferent. Recorden que hi ha blocs de formigó soterrats de fa més de 40 anys i que estan plenament integrats al fons marí. Un estudi determinarà quins es poden treure o bé quins caldria treure per no afectar la Posidònia i quins seria millor deixar encara que ja no es fessin servir. En tot cas, davant les cales de Palafrugell, a Calella, Llafranc o Tamariu, hi ha hores d'ara més de 800 amarratges.
Un ple extraordinari de l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda aquest matí a l'adjudicació del contracte per reformar el Palau de Vidre, l'antic Palau de Congressos situat als Camps Elisis. Els treballs han de començar aquesta primavera i la comunitat musulmana que utilitza l'edifici com a mesquita es traslladarà a un altre pavelló de la fira fins a la tardor. Anem a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia.
La Paeria ha accelerat l'adjudicació per no perdre subvencions europees.
Sí, que són 3 milions d'euros, la meitat del pressupost. La Paeria encara no ha formalitzat el préstec per als 3 milions que li toca portar, però l'equip de govern confia aconseguir el finançament en un màxim de 2 mesos. En tot cas, l'obra ha d'estar executada abans del setembre de l'any que ve i per això no s'ha volgut retardar més l'adjudicació. Així ho justificava la tinent d'alcalde Jordina Freixanet.
El que no farem és que per les nostres decisions perdem aquest finançament i que, per tant, haguem de fer-lo esperar 20 o 25 o 30 o 40 anys més amb aquesta rehabilitació tan esperada.
El Palau de Vidre, que és del 1965, es convertirà en un edifici multifuncional. Un cop comencin les obres, la comunitat musulmana que hi resa haurà de marxar. De moment, ja ha llogat el pavelló 4, fins que comenci la Fira de Sant Miquel a finals de setembre, a l'espera de trobar una ubicació definitiva. Sandra Castro és la tinent d'alcalde de Drets i Cooperació.
És a dir, aquesta comunitat en concret sempre ha tingut interès en fer una mesquita més gran i també, doncs, en alguns moments ha estat mirant la possibilitat de que hi hagués algun solar on poder construir. Però, en qualsevol cas, ara de moment fins al setembre la situació estaria resolta i a partir d'aquí, doncs, sí que ells tenen aquest marge de temps per acabar de trobar una solució més definitiva.
La comunitat Ifrasam resa el Palau de Vidre des del 2012, després que es tanqués la polèmica mesquita del carrer del Nord per excés d'aforament.
Tenim novetats d'última hora. És un quart i mig de dues. Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones relacionades. Atenció amb la mort d'un home a Barcelona. El cadàver el van localitzar dijous a la nit en concret, al maleter d'un vehicle a la via Augusta amb la Diagonal de Barcelona, segons avança el digital El Principal. Els agents estaven seguint el cotxe on viatjaven 3 homes i després d'aturar-lo van localitzar el cos, com deia, el maleter d'aquest cotxe. Ara s'està pendent de l'autòpsia per determinar les causes de la mort.
Catalunya al dia.
Més coses. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, exigeix al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aprovi la llei de l'habitatge que ha de regular els lloguers. Sergi Pont.
Ada Colau, que va declarar ahir com a imputada per la querella d'un fons voltor, s'ha mostrat convençuda que el cas s'arxivarà, com les 11 denúncies anteriors presentades contra el govern municipal. L'alcaldessa de Barcelona, però, ha demanat al cap de l'executiu espanyol que compleixi el seu compromís i desbloquegi l'aprovació de la llei de l'habitatge. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Jo li demano a Pedro Sánchez que governi per la majoria social, que governi com a president progressista, que compleixi amb els seus compromisos i que no manin ni Calviño ni Clos, que mani Pedro Sánchez i s'aprovi aquesta llei, perquè hi ha milers i milers de famílies que l'estan esperant des de fa anys.
El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre aquestes paraules.
Com he fet amb altres municipis de Catalunya, ens posarem d'acord el govern de Catalunya i l'Ajuntament per a construir
aquesta residència i sobretot per part de la Generalitat per garantir-ne el seu finançament públic.
Unes declaracions en un vídeo de precampanya a Santa Coloma de Gramenet que han provocat, Sergi, les crítiques dels seus adversaris polítics.
Doncs sí, Campuzano compareixerà en seu parlamentari després d'aquestes paraules en un acte de campanya de l'alcaldable republicà Gabriel Rufián, en què anuncien la construcció d'una residència de gent gran al municipi. Campuzano assegura que govern i ajuntament es posaran d'acord per garantir-ne el finançament. El PSC, Junts, En Comú Podem i Ciutadans han demanat la compareixença del conseller, a qui acusen de repartir els serveis públics en funció del partit que governi els ajuntaments. Alicia Romero és la portaveu socialista.
Ens sembla increïble que, a més, una persona com ell, que porta tants anys en política, hagi pogut cometre aquest error greu d'ús de les institucions en favor d'un partit polític. Sincerament, no ens ho esperàvem i estem, com es pot imaginar, molestos i indignats per aquesta actuació.
A Tarragona han convocat una manifestació per defensar el sistema públic de salut. Diversos col·lectius vinculats al sector sanitari reclamen més recursos per acabar amb les llistes d'espera, la precarietat laboral del personal, el col·lapse de l'atenció primària o la privatització del servei d'ambulàncies. Clara Chavarría Domingo, els promotors d'aquesta mobilització han explicat casos d'alguns pacients que no haurien estat ben atesos per aquesta falta de recursos.
Doncs és el que denuncien des del grup de treball de la Sanitat Pública de Tarragona, que recull les reclamacions de persones usuàries que s'han queixat del servei rebut. Des de Nadal fins ara n'han recollit unes 170. Sílvia Labòdia, portaveu del grup, diu que han rebut queixes de diversos centres sanitaris.
Tenim moltes diverses reclamacions de la planta vuitena de Joan 23, que és tercermundista, que el tracte és nefast i que hi ha males praxis. Després tenim com a la xarxa Santa Tecla, que està rebent diners públics i també el servei és molt dolent. Ahir vam anar a la Selva del Camp, que és de la Sagesa, i també està malament.
La Bòdia ha defensat la professionalitat del personal sanitari, però creu que la manca de recursos que denuncien fa que la qualitat del servei se'n ressenti. La manifestació convocada rep el suport de diversos sindicats i col·lectius del sector sanitari, com ara el servei d'ambulàncies, que està completament externalitzat. N'ha parlat Serafí Ruiz, tècnic d'ambulàncies.
Les persones treballadores del servei estem subrogades a empreses privades, amb un conveni que és del transport, no és de la sanitat. Ens consideren transportistes i les empreses el que fan és precaritzar les persones treballadores amb contractes en pràctiques que estan en frau de llei, que estan denunciats a les inspeccions de treball, que es guanyen les inspeccions de treball, però que la Generalitat no fa res al respecte.
La manifestació s'ha convocat pel dia 30 de març a les 7 de la tarda a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona.
La plataforma Aturem Hard Rock denuncia un entramat mafiós darrere l'empresa promotora del complex que s'ha d'ubicar a Vilaseca i Salou. Segons informacions publicades pel mitjà La Directa, els opositors del projecte turístic retreuen a la Generalitat que concedís la llicència de casino a una societat fantasma i que hagi negociat amb defraudadors fiscals, Joan Garcia.
Segons La Directa, el representant de Hard Rock, James Allen, figura als papers del paradís, que són un conjunt de documents relatius a inversions en paradisos fiscals. I la societat a la qual es va concedir la llicència de casino és una empresa on no consta cap activitat els últims 12 anys. Per la plataforma, això contravé el concurs públic que obligava les societats optants a acreditar experiència i solvència econòmica. Eloi Redon, portaveu de Aturem Hard Rock, reclama responsabilitat al govern.
Per què no van comprovar que no té cap activitat econòmica des del 2011 fins a l'actualitat a aquesta empresa? Si ho sabien, és que realment són còmplices de tot aquest entramat mafiós que hi ha darrere de Hard Rock. I si no ho sabien, són uns negligents.
La plataforma demana reunir-se amb la consellera d'Economia i amb el de Territori, mentre estudia mecanismes legals per portar la qüestió als tribunals. La CUP ha demanat que Natàlia Mas i Juli Fernández compareguin al Parlament.
I avui el nostre clic del dia és pel que ha passat o el que li ha passat a una administració de loteria de Santa Coloma de Gramenet que, atenció, ha repartit 7,6 milions d'euros de la primitiva i l'únic encertant va fer l'aposta Marriera online.
Així és, hem parlat amb el responsable d'aquesta administració situada a l'Avinguda Catalunya, al barri de Singuerlín, José Antonio Serrano. Ens deia que és el premi més gros que ha repartit mai aquesta administració i que l'aposta es va fer per internet.
O sigui, hi ha un sistema que quan tu fas la travessa per online en la pàgina de Loteries de l'Estat, fiques l'administració que tu, diguem-ne, és tu administració amiga. Llavors, el que l'ha assajat va ficar el meu codi i llavors representa que l'he venut jo. Però no és físicament aquí a Finestreta, sinó per online.
Ara el José Antonio diu que intentarà esbrinar qui és l'afortunat entre els seus clients que compren habitualment per internet, però ja ens deia que serà complicat saber-ho i que si ell fos aquest afortunat, tampoc ho diria.
Busca'l, l'afortunat. Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Aquesta primavera tindrem més pol·len, però durarà menys temps. I és que, segons els experts, la pol·linització ha arribat més tard del que és habitual. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
La pregunta és per què anem tard?
Doncs per l'hivern atípic d'aquest any, amb canvis de temperatura molt acusats, està retardant la floració de moltes plantes, com el xiprer, el freixa o l'avellaner, que estan alliberant el seu pol·len més tard del que ho fan habitualment. Això fa que hagin retingut més quantitat de pol·len i ara l'estan deixant anar en quantitats més grans del que és habitual. Ho ha avançat a Catalunya Informació Jordina Belmonte, coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, que alerta als al·lèrgics perquè ho poden acusar més aquest any, però també els que no ho són.
Però el que em pot passar és que si de cop hi ha tant pol·len a l'aire perquè el deixen anar molt de cop, és a dir, que fan concentracions molt més elevades del normal, és possible que finalment el meu organisme sí que es torni al·lèrgic.
La bona notícia podria ser que si les temperatures són més altes del que és habitual aquesta primavera, la pol·linització podria acabar-se abans.
Si fa tanta calor, acabarà abans, perquè les plantes arriba un moment que s'esgoten. A més, aquest any han estat poc regades, diguéssim, en general. Hi ha una sequera important que se suposa que les plantes també notaran i no podran generar tant de pol·len.
Jordina Belmonte explica també que la pol·linització del plataner, un arbre molt comú a la ciutat de Barcelona i que provoca molta al·lèrgia, és habitual ara al març, però no arribarà fins d'aquí unes dues setmanes, és a dir, que bé, ja estarem a abril. L'al·lèrgia al pol·len provoca esternuts, secreció nasal, ulls plorosos, de vegades tos, i en els casos més greus, asma i dificultat respiratòria. En tot cas, es recomana l'ús de mascareta i d'ulleres de sol per afrontar millor aquesta època de floració en què moltes persones ho passen malament.
6 centres de Catalunya, de 50 de tot l'Estat, participen avui a la prova pilot del Ministeri d'Educació sobre el nou examen de selectivitat, que canvia de format a partir del curs que ve. Aquí a casa nostra s'avaluen 3 matèries, que són matemàtiques, llengua estrangera i dibuix artístic. A partir d'aquí es farà el model d'examen definitiu de cada matèria, que estarà disponible al juny, un any abans que es faci, per primera vegada, aquesta nova selectivitat. I un d'aquests centres és l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat del Vallès. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en Josep Forns i la Sara Gañete. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs la veritat és que la prova ha agafat per sorpresa els alumnes de primer de batxillerat artístic d'aquest centre que hi participen. Els han explicat tot plegat a primera hora del matí quan han arribat al centre. Primer han fet la prova de dibuix artístic i ara estan acabant la d'anglès. El director del centre, l'Antonio García, diu que el temps per preparar aquestes noves proves de selectivitat són ajustats i reconeix certa inquietud sovint entre les famílies i els alumnes, però espera que el pilotatge d'avui ajudi a concretar quins són els canvis que es volen fer.
A veure, precisament aquest pilotatge, si ens dona algunes idees o per on anem. Va a poc a poc i nosaltres també mirem d'anar a poc a poc, no? Sí que nosaltres, la xerrada d'aquest any d'orientació de l'ESPAU és missatge de tranquil·litat, que potser hi ha alguna pregunta que canvia, però no serà un canvi total.
I Sara, què t'han dit els alumnes quan han sortit de l'examen?
Doncs sí, Marta, aprofitant el descans entre prova i prova, hem parlat amb algunes de les alumnes que coincideixen a dir que els ha faltat temps, malgrat que en aquesta nova proposta de selectivitat es donen 15 minuts més per fer cadascuna de les proves. Però les alumnes, així i tot, n'han sortit en general contentes. Són la Marta, la Lisa i la Verònica.
Ho he trobat una mica apurat, perquè hi havia coses que no havíem treballat tan a fons, però sí que una mica era el que podríem haver fet a l'ESO i això.
A mi realment m'ha sorprès bastant. M'esperava algú més teòric i tot. A mi m'ha agradat, personalment.
Pues el uso también de color y de puntillismo, que también nos han puesto. Se entiende y es práctico.
Una de les professores de l'assignatura de dibuix artístic que ens ha valorat la prova fora de micro diu que la considera d'un nivell més baix que l'actual. Constata que se centren les preguntes en valorar que els alumnes tinguin una bona tècnica, però diu que es deixa de banda la part més reflexiva i creativa. A banda d'aquests dos exàmens, els alumnes, quan acabi tot plegat, encara respondran una enquesta i en alguns casos fins i tot se'ls farà una entrevista personal per recollir la seva opinió sobre aquesta nova proposta d'examen i que valorin aspectes doncs, com per exemple l'estructura i el contingut.
Gràcies, Sara. Diverses famílies de Molló, a la comarca del Ripollès, demanen tornar a tenir l'escola rural que va tancar el 2003. L'Ajuntament té l'espai on podria anar, però va fer una consulta i no s'hi han apuntat prou alumnes com per poder obrir el curs que ve. Laia Claret, l'Ajuntament ho vol tornar a intentar pel curs 24-25.
Sí, una de les impulsores és Laura Pastoret, que va néixer a Molló, i explica per què vol una escola rural.
Bàsicament que he tingut una filla. I llavors va tornar a venir tot l'interès de dir, ostres, que a mi em va agradar molt poder tenir una educació en una escola així rural i m'encantaria que la meva filla ho pogués repetir.
El que va passar és que quan es va fer la consulta, les famílies només hi van apuntar 6 nens i nenes, 5 en edat de llar d'infants i només una en edat escolar. Veient les xifres, l'Ajuntament va intentar obrir una llar escola, però amb un sol alumne d'edat escolar no van obtenir el vistiplau del departament. Al poble hi ha més nens i nenes, però van a altres centres de la comarca. És per això que aquest estiu es tornarà a fer un procés de consulta, com detalla l'alcalde Pep Coma.
Doncs és possible que alguna altra família que acabi fent un canvi de criteri o que vingui alguna família nova amb criatures. Per tant, duia la possibilitat de dir, home, estem al límit de poder demanar l'obertura d'aquesta llar escola.
Ara bé, Laura Pastoret ja està movent-se per buscar gent.
Jo ho estic destinant més pensant en gent que vulgui un canvi de vida, que vulguin pujar de ciutat, anar a una zona més petita, més rural, ara que tot això del teletreball està tan de moda. He fet un vídeo per intentar promocionar la idea de la reobertura de l'escola, l'he difós per WhatsApp, per xarxes socials, i hem posat un mail de contacte. Sí que hi ha hagut alguns interessats a veure si qualla, ara també els estic intentant ajudar a buscar habitatge.
Cal recordar que Molló últimament ha anat creixent. Abans de la pandèmia hi havia uns 330 habitants i ara n'hi ha més de 380. L'escola aniria a l'edifici on hi havia l'antiga, segons l'alcalde, i, per tant, només s'hauria de preparar l'interior.
Fer hort està de moda. Ja sigui al jardí, a la terrassa o al balcó, cada cop més persones es decideixen a cultivar les pròpies verdures i hortalisses, o si més no, a intentar-ho. A Lleida, això també s'està notant en els horts municipals de lloguer, un projecte que a finals d'any sumarà el doble de parcel·les que les que oferia quan va néixer el 2011. Anem a Lleida, Roger Segura, sabem què motiva tota aquesta demanda.
Hola, bon dia. Doncs hi ha diversos factors, per exemple, la pandèmia, que ens va mantenir molts dies tancats a casa, i l'interès creixent pels productes de quilòmetre zero i per poder disposar d'un indret de lleure en plena natura. És una tendència que s'ha vist els últims anys i, de fet, els horts mai havien tingut tants usuaris com ara. Ens en parla el regidor de Transició Ecològica, Jaume Rutllant.
Hi torna a haver un interès amb el producte de quilòmetre zero, amb consumir els productes que tu mateix cuides. Hi ha hagut un redescobriment també relacionat amb la pandèmia, és a dir, hi va haver una certa reacció de la gent amb ganes de cuidar els seus horts.
Els horts familiars de Rufea van néixer el 2011 amb 54 parcel·les i actualment ja n'hi ha 92, la majoria de les quals estan cultivades.
Escolta'm, Roger, què hem de fer si volem arrendar-ne alguna?
Doncs els requisits són que cal ser major d'edat i estar empadronat a la ciutat de Lleida i pagar una quota anual de 150 euros i una fiança de 75. Són unes condicions força assequibles que criden l'atenció de molts veïns. Per exemple, els germans Cherky i l'Ekbir Laklila, que feia temps que buscaven un espai com aquest, i en Josep Maria Jiménez, que es va jubilar al gener, són els últims que s'han afegit a la moda de fer hort.
los fines de semana pues pasemos un ratito ahí para cambiar el ritmo de la rutina de trabajo.
Queremos plantar cebolla, menta, tomate, apio, perejil, poco de mezcla de todos.
Més l'interès per una alimentació ecològica, orgànica, tenir un producte de qualitat i fet per un mateix.
En aquest espai els ofereixen cursos relacionats amb l'hort, com ara com fer planter, com potenciar la biodiversitat o com fer un hort sense llaurar. A finals d'any, la paeria hi adequarà 12 parcel·les més i obrirà una nova convocatòria per als veïns que en vulguin cultivar alguna.
Menys aigua i la que hi ha segueix contaminada per nitrats. Així estan les fonts d'Osona i el Lluçanès, segons dades provisionals del mostreig anual que el grup de defensa del Ter ha avançat a Catalunya Informació. A l'espera dels resultats finals, que sabrem d'aquí uns dies, els ecologistes estan preocupats perquè la situació no millora entre la sequera i l'impacte de la cabana porcina. Anem cap a Osona. Nàtia Dell, de què estem parlant?
Hola, bon dia, Marta. Doncs mira, estem parlant de nivells de contaminació semblants als últims anys. Laura Generó, coordinadora del GDT.
Les fonts més contaminades segueixen amb uns valors també de més de 500 mil·lígrams per litre de nitrats de contaminació, i prop de la meitat de les fonts de la comarca d'Osona i el Lluçanès estan contaminades. Una tercera part de les fonts doncs no rajaven, i aquest any sí que veiem que hi ha una mica més de fonts que no ragen.
També influencia, segons la Laura, les captacions d'aigua subterrània de les indústries. Una situació que no millorarà, alerta el GDT, mentre no reduïm la cabana porcina.
Escolta'm, per això hem marxat de la taula de purins, oi?
Doncs sí, ells diuen així, però el nom oficial és Taula de Gestió Sostenible de la Ramaderia d'Osona. Els ecologistes hi eren des del 2016 i han marxat perquè consideren que només serveix per rentar la cara a la indústria. Gens Tameri, presidenta del GDT.
Que no estàvem avançant cap a la línia que creiem nosaltres, que és l'única possible solució al problema, que és la reducció de la cabana porcina. Al contrari, el que es feia era apostar per solucions tecnològiques que l'únic que serveixen és per ampliar després més la cabana porcina. Llavors, això no li veiem cap futur, que siguin realment solucionar la problemàtica de la contaminació i no solucionar el problema a la gent que s'estan enriquint amb el porc.
Joan Carles Rodríguez, president del Consell Comarcal d'Osona, defensa la continuïtat de la taula.
Creiem que la taula és imprescindible, és bàsica, és necessària, i no volem renunciar als èxits que s'han aconseguit, que potser són petits, però n'hi han hagut. I nosaltres creiem que han sigut fruit del consens i del diàleg.
Per exemple, parlem de la moratòria de creixement de granges, una moratòria però que els ecologistes troben insuficient perquè consideren que la comarca té el doble de la cabana porcina que el territori pot sostenir. Gemma Munts és la responsable de Medi Ambient de la cooperativa Plana de Vic.
S'ha de trencar aquest estigma perquè el ramader vol fer les coses ben fetes. Com tots els sectors, sempre hi ha gent que ho fa molt ben fet i ho vol fer molt, molt ben fet, i gent que no ho fa tan ben fet. El problema no és tant en baixar els caps de bestiar, sinó gestionar correctament totes les dejeccions que generen aquestes explotacions.
Albert Palau, del Centre Tecnològic Beta de la UBIC, alerta que encara que es treballi en diferents àmbits i s'avanci per trobar solucions, els resultats tardaran a arribar.
En els últims 20-25 anys, si analitzes totes les dades, hi ha alguns punts que permeten ser optimisme, hi ha algunes fonts i alguns aquífers que han millorat el seu estat ecològic. No hem solucionat el problema, segueix encara havent-hi moltes fonts que tenen un mal estat, però hem de ser conscients que solucionar el problema portarà temps. No és una cosa que es pugui fer d'aquí per demà.
Caldrà esperar ara a veure aquests resultats finals de l'estudi de fonts, que es faran públics la setmana que ve, al voltant del Dia Mundial de l'Aigua.
Gràcies, Natia. A principis del 24 es preveu que entri en funcionament la nova seu central de Toyota Espanya que s'està construint a Sabadell. Es tracta d'una inversió de més de 35 milions d'euros i que suposarà gairebé 300 llocs de feina directes i un centenar d'indirectes. Avui s'ha posat la primera pedra d'aquesta nova planta, David Àngela.
Bon dia, Marta. Acte protocolari amb representants de l'empresa i del consistori sabadellenc per simbolitzar l'arrencada d'aquest projecte. Toyota ocupa una parcel·la de més de 37.000 metres quadrats del polígon de Sant Pau de Riusec. Joan Catalán, el director general de Toyota, destaca la bona ubicació i resumeix els serveis que s'oferiran des d'aquí.
Por un lado son los servicios centrales que dan soporte a toda la estructura que tenemos en el país, con lo cual desde aquí tenemos servicios centrales por un lado. Por otro lado tendremos un taller que dará actividad a la flota que tenemos de 20.000 máquinas de alquiler arrendadas en nuestros clientes y que necesitan mantenimiento, reparación, etcétera. Otra de las actividades fundamentales es dar soporte a todo el servicio técnico que está trabajando en casa de los clientes. Es el almacén de recambios en nuestro sector más grande que existe en todo el país.
David, i l'Ajuntament cobra les portes a la iniciativa industrial.
De bat a bat, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha assegurat que vol que passin coses a la ciutat i que s'hi creï feina. I ha destacat que Toyota s'hagi instal·lat en aquest polígon de Sant Pau de Riusec, que, segons diu, per raons històriques, fins ara no s'ha desenvolupat amb l'agilitat que calia.
Molt, molt contents, doncs, que una empresa com Toyota hagi triat un emplaçament com el de la nostra ciutat, no? Quan una empresa d'aquesta importància, doncs, escull Sabadell, significa que a Sabadell estem fent bé les coses. I, per tant, més amb una empresa amb el rigor que teniu, no? I que no, com jo sempre dic, les empreses, diguem, no dan puntada sin hilo, no? Ja que som una ciutat tèxtil, deixeu-me fer aquesta comparació, i, per tant, doncs, evidentment, demostra això, aquesta capitalitat que tenim com a ciutat.
Aquestes noves instal·lacions permetran ampliar l'activitat de Toyota i mantenir una bona connexió per carretera, enllaçant amb la C58 i la P7.
Un minut i tres quarts de dues, el Departament de Justícia assegura que, amb l'avantprojecte de llei de memòria democràtica aprovat fa uns dies pel govern, el monument franquista de Tortosa té els dies comptats. La nova norma obligarà a retirar els símbols franquistes de l'espai públic en un termini màxim de 2 anys. Doncs aquest 28 de maig espera polseguera política perquè els defensors del monument franquista ja han anunciat que faran una llista per presentar-se en aquestes eleccions. César Sempere, bon dia.
Doncs mira, justament esta vesprada es presenta la llista electoral de la plataforma que arribarà el 28M amb un propòsit principal. Rubén Espuny és membre de la Junta de Corembe i de Tortosins pel Monument.
Ens uneix la defensa del monument. Volem rehabilitar-lo i il·luminar-lo de forma permanent per a que sigui un veritable actiu turístic.
Fa 2 anys va ser este col·lectiu el que va aconseguir que la justícia aturara els treballs previs per retirar el monument. I en fa 7, cal recordar-ho també, es va celebrar la consulta en què un 68% dels tortosins, amb un 30% de participació, van votar que el monument seguisca on es troba, al mig del riu. Això, d'una banda. De l'altra, la Generalitat, amb una idea molt clara sobre què passarà amb el monument, segons es diu Alfons Aragoneses, director general de Memòria Democràtica.
El jutge o la jutgessa no podrà entrar a debatre sobre el valor històric o cultural del bé, perquè la llei diu molt clarament que només no es poden retirar aquells elements arquitectònics que sostenen una part d'un edifici que té un valor cultural. I aquí clarament no estem parlant d'una columna o de que està sostenent un edifici, sinó d'un monument franquista, i per tant s'ha de retirar i no hi ha cap altre debat.
Alejandro Hernández és advocat de Corembe.
No estem d'acord en justícia per 2 motius. El primer d'ells és que el monument a dia d'avui no és franquista ni en el seu origen. Només cal consultar el dossier de Saumeix, de l'artista, on no hi ha cap tipus de simbologia. Sí, és cert que posteriorment se li va afegir, però des de 1985 ja no hi ha cap element de simbologia franquista. Però és que és més, l'article 50 de l'avantprojecte de la nova llei de memòria democràtica catalana ja preveu que quan concorren elements de patrimonials no es pot retirar.
Marisa Panisello és portaveu de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa.
Només cal escoltar tot el que es va dir el dia de la seva inauguració pel bisbe, pel governador. Era i segueix sent un monument als 25 anys de paz del dictador. Trobem a l'Àguila que l'únic que se li ha tret és el Víctor de Franco. No es pot reinterpretar.
I per tancar el cercle, fons municipals ens diuen que l'Ajuntament de Tortosa, que va impulsar la consulta popular, no pot fer res perquè no té cap competència en el polèmic monument.
La Vall d'Aran ha posat en marxa un nou servei d'atenció que integra les vulneracions de drets cap a les dones i també cap a les persones LGTBI. Sofia Cabanes, aquest és un dels únics llocs a Catalunya on aquest servei es presta de forma unitària, cert?
Bon dia, Marta. Així és. Fins ara, les vulneracions de drets cap a estos dos col·lectius s'atenien de forma separada des del Servei d'Informació i Atenció a la Dona i el Servei d'Atenció al Col·lectiu LGTBIQ i més. Però pel fet de ser un territori petit amb característiques socials i geogràfiques pròpies, s'ha decidit abordar de forma conjunta. Carla Gavaldà és la referent del servei.
Dins dels circuits catalans, normalment es tenen totalment separades. Estan pensades moltes vegades per un entorn més urbà i no per un territori tan petit. Clar, aquí el territori és el que és i els recursos humans també són els que són. Aleshores, les violències masclistes són vulneracions de drets i les pot patir les dones i les persones LGTB.
Qualsevol vulneració de drets cap a estos col·lectius, a més, s'abordarà des d'una perspectiva estructural, segons Gavaldà.
Clar, el que s'atenia fins ara potser té que veure amb més una violència directa, però ara es vol fer aquest canvi de mirada com un fenomen social i polític polític és una vulneració de drets humans i l'administració té la diligència deguda de donar resposta a aquesta vulneració de drets.
Qualsevol persona que ho necessite pot dirigir-se als serveis socials del Consell General, però els serveis mèdics o els Mossos també poden fer les derivacions pertinents.
Tornen els dinosaures a Isona, ja que torna a obrir les portes al Museu de la Conca Dellà després de gairebé 2 anys i mig tancat per les obres. S'ha ampliat i reformat l'espai i també els continguts exposats que comprenen des del període del Cretaci, ara fa 66 milions d'anys, a l'època dels romans. Pau Rovira, com és aquest nou museu i què podem trobar-hi?
Doncs el nou Museu de la Conca Dellà segueix ubicat al mig del nucli antic de la vila d'Isona, però amplia la seva superfície expositiva i passa de 350 metres quadrats a gairebé 500. A més, el museu compta ara amb 3 plantes. Al segon pis hi ha el reclam principal de lloc, com era la vida dels dinosaures en un viatge en el temps fins fa 66 milions d'anys, fins al període Cretaci. Ho explica Catalunya Informació l'investigador de l'Institut Català de Paleontologia i director del museu, Àngel Galobart.
El punt fort és la paleontologia, en especial els fòssils de dinosaure, perquè estem en una zona molt rica, que no és només del Pallars, sinó que també de l'Alt Urgell i la Noguera, i és que els dinosaures que hem trobat aquí, que s'han descrit diverses espècies noves, no es troben en lloc més del món.
Al primer pis anem 2.000 anys enrere per conèixer els orígens de la vila d'Isona, en temps dels romans.
No hem d'oblidar que Isona està fundada sobre una antiga ciutat romana i les excavacions constants que es fan doncs es van donant noves aportacions, no?, a nivell de com era aquest interior, no? Es coneix molt el món dels romans a la costa, però l'interior doncs és una mica més desconegut i aquest també és el, diguéssim, el segon plat fort.
A la planta baixa es mostren les característiques fonamentals del marc geogràfic i la riquesa cultural i natural de la Conca Dellà a través dels diferents pobles que la integren. Finalment, al soterrani hi ha el celler, on s'explica la importància de la vinya des de l'època romana fins a mitjans del segle XX. Les obres de rehabilitació, adequació dels espais i museografia han tingut un cost de 730.000 euros.
Catalunya al dia.
Barcelona acollirà la gala de la Guia Michelin d'Espanya 2024. Serà el 28 de novembre a l'Auditori Fòrum. Els xefs Jordi Cruz, Javier i Sergio Torres i Paolo Casagrande seran els coordinadors gastronòmics de l'esdeveniment. Montse Mas.
Sí, Marta, és una de les grans cites gastronòmiques i aquest any serà a la capital catalana. Mònica Rius, portaveu de la Guia Michelin a Espanya, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio i TV3 la principal raó per la qual s'ha escollit Barcelona per anunciar els estrellats que tindrà la Guia del 2024.
Nosaltres hem posat en valor tota la qualitat gastronòmica i l'evolució que hi ha hagut a Barcelona en els últims temps. Durant un any complet farem moltes coses, moltes activitats aquí a Barcelona, on es comuniquen les novetats per la Guia 2024, és a la nit de la gala, per això és el gran event de l'any.
Aquesta és la segona vegada que Barcelona acull la gala. Ja ho va fer el 2011, però per Eduard Torres, president de Turisme de Barcelona, ara significa molt per al turisme de la ciutat.
És una gran notícia, una més, perquè últimament estem tenint grans notícies en fires, esdeveniments esportius, i ara tenim aquesta en gastronomia. Aquest tipus d'event ens permet associar la imatge de Barcelona amb creativitat, talent i innovació, que són els valors amb els quals Barcelona relata a l'exterior.
El prestigi que dona Barcelona la marca Michelin també ajudarà a posar en valor tot el sector de la restauració de la ciutat, segons Xavier Mercè, regidor de turisme del Consistori barceloní.
Crec que hem d'entendre aquests premis no tant pel valor que tenen en si mateix, que és molt important, sinó sobretot per la capacitat que tenen de posar a escala comunicativa i en el propi sector el conjunt de la gastronomia barcelonina.
L'operació Michelin per a la ciutat tindrà un cost de 700.000 euros que sortiran de l'impost turístic.
Vilabertran, a l'Alt Empordà, tornarà a ser l'escenari de la Xubertia del Festival de Música Lírica i de Cambra, que aquest estiu celebrarà la 31a edició. Del 16 al 27 d'agost hi haurà un total de 19 concerts, 48 artistes i grans noms consolidats. Laia, quines propostes hi ha?
Doncs hi haurà grans figures, com ara Matías Guerné, Julia Kleiter o Christoph Pregardien. La soprano Erika Baikov, que debuta al festival, i el pianista Kunal Lahiri seran els encarregats del concert principal. I com ja és habitual, el recital el tancarà el Quartet Casals. El pianista menorquí Marco Mezquida oferirà un concert de jazz inspirat en Schubert. També destaca el talent català, com ara el baríton de Manlleu, Ferran Albic, que ja ha participat en diverses ocasions a la Xubertíada i aquest any ho farà acompanyat d'Albert Guinovart al piano. Estrenaran, entre altres peces, un cicle de cançons basat en poemes de Joan Margarit. El programa d'aquest any inclou com a novetat la prèvia a un espai divulgatiu a càrrec del periodista i conferenciant Antoni Colomer, que 45 minuts abans de cada concert donarà les claus dels artistes que es poden sentir a continuació cada vespre. Com a prèvia hi haurà 4 concerts centrats en el talent català entre l'11 i el 14 d'agost a Vilajuïga i Castelló d'Empúries. A més, també hi haurà un programa que beca 8 artistes joves europeus que tindran, entre d'altres, la mentoria d'artistes consolidats o una borsa de concerts. Entre aquests artistes seleccionats hi ha les sopranos catalanes Mireia Tarragó i Eleonor Martínez.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El cas Negreira continua marcant l'actualitat del Barça. Aquest matí s'hi ha referit Enric Massip, assessor del president Laporta, que demana respecte i defensa l'honorabilitat del club. Oriol Montner, bon dia.
Bon dia. Ho ha fet en un acte del club previ al clàssic de Lliga de diumenge al Camp Nou, on també ha explicat per què Laporta encara no ha parlat del cas.
El president ja decidirà quan això estigui clar, quan ha de compareixer, quan ha d'explicar el que tingui que ser. O sigui, no es poden parlar de coses que no sabem. El per què no ha sortit, doncs perquè encara no es tindrà tota la informació.
També hi ha dit la seva l'exjugador Gerard Piqué, que en una entrevista a RAC1 ha negat cap corrupció al club i ha marcat el cas en el que considera que és una campanya habitual contra el Barça.
No, i en això posaria la mà al foc. Conec el meu club i sé les coses que fem bé, les coses que no fem tan bé. A partir d'allà, doncs, les conspiracions i les campanyes estem totalment acostumats, no?
Piqué ha defensat la netedat dels títols guanyats pel Barça.
Per molt que vulguin embrutar, és una època tan maca i tan daurada que és, ja no és com, o sigui, el fet que vam guanyar molts títols, sinó com es van guanyar. I vam ser molt, molt superiors. No depeníem de l'àrbitre.
I en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'exmembre de la directiva del Barça, Xavier Sala i Martín, ha negat cap tracte de favor cap al Barça.
Si tu mires les actuacions arbitrals, clarament el Barça no ha estat afavorit pels àrbitres. Ara, per què servia això del Negreira, no tinc ni idea.
Sala i Martín no s'ha mossegat la llengua contra el Madrid.
Això ha de portar la gent de Bilbao perquè reaccionen d'aquesta manera tan ferotge i no reaccionen de la mateixa manera quan clarament a la lliga de la pandèmia els àrbitres van descaradament ajudar el Madrid a guanyar una lliga quan no hi havia públic. El Madrid el que havia de fer és personar-se com a testimoni expert. Els que són més experts en robar, diguem, lligues són ells.
I és que cada dia tenim noves informacions sobre el cas Negreira. Avui la premsa escrita torna a anar-ne plena.
Comencem pel periòdico, que diu que Hisenda proposa seguir la pista dels diners de Negreira i no descarta que els beneficiats poguessin ser terceres persones vinculades al Barça. De la seva banda, El Mundo publica que els expresidents del Barça, Rossell i Bartomeu, haurien justificat els pagaments que van fer a l'exàrbitre com a contrapès pels favors que rebia el Madrid. Afegeix que Rossell i Bartomeu, en converses privades, justificaven així els pagaments i que, a més, tots dos van ocultar els pagaments a la resta de directius per protegir-los, mantenint-los al marge de la qüestió. A banda, citant fonts dels antics equips directius de tots dos, El Mundo diu que no van poder trencar amb Negreira abans perquè l'exàrbitre els extorsionava i els feia xantatge permanentment. Del cas també en parlen altres mitjans com la cadena SER, que assegura que quan Sandro Rosell era vicepresident amb Laporta, va defensar continuar pagant Negreira perquè els àrbitres respectessin el Barça. I El País, que cita fonts judicials, assegura que l'escenari més probable és que el Barça hagi d'acabar pagant una multa.
Deixem el cas Negreira. L'Espanyol rep el Celta dissabte en partit de Lliga.
Serà un partit especial per un dels últims fitxatges que ha fet l'equip, el gallec Denis Suárez, que venia precisament de l'equip del Club de Vigo.
Sí, es un partido especial porque juego contra el club de mi vida, donde me crié y donde crecí, pero bueno, quiero ganar, quiero que el Español suba en la clasificación, quiero que al terminar la temporada estemos lo más arriba posible y eso pasa por hacerse fuerte, sobre todo en casa.
En bàsquet, avui a partits europeus amb presència catalana.
És el cas de la Penya, que juga avui partit d'Eurocup contra el Cluj Napoca romanès. Els verd-i-negres són segons del grup i els romanesos ara mateix penúltims. Pau Ribas, jugador de la Penya, vol ser ambiciós.
Si volem encara optar per aquesta primera plaça, hem de seguir guanyant partits, guanyant el més possible. Bueno, tenim motivacions per fer un bon partit i treure una bona victòria.
A la Champions de la FIBA, el Baxi Manresa, que és segon del grup, juga a la pista del Telekom Bonn alemany, que és el líder. Guillem Jou, jugador del Manresa, estudia les opcions que té l'equip.
Si guanyem un dels dos que ens classificarem per al playoff, l'equip ve aquí amb intenció de competir i de fer el millor partit possible amb la baralla de menys. Avui no pensem, evidentment, pensem en intentar fer un gran partit i després veurem on arribem.
De la seva banda, a l'Eurolliga, la competició també juga el Barça. El Madrid disputa avui un partit a la vista de l'Efes d'Istanbul. Serà a 6:45. És un partit pendent. I en MotoGP, Aleix Espargaró supera avui a Barcelona d'una fibrosi al múscul que li pressiona el nervi mitjà del braç dret. Espargaró ha tingut molèsties a l'últim test de la pretemporada de MotoGP d'aquest passat cap de setmana a Portugal. Amb tot, el pilot vallesà hauria d'estar a punt per començar el Mundial divendres dia 24 al circuit de Portimao.
No t'ho pots perdre.
I avui acabem el Catalunya al dia amb música de pel·lícula, un concert sobre grans musicals del cinema que podreu escoltar al Palau de la Música Catalana a Barcelona a partir de les 8 del vespre. La Royal Film Concert Orquestra, dirigida per Fernando Furones, proposa un recorregut pels musicals més famosos de la història, com El fantasma de l'òpera, que ara sentim, West Side Story, Moulin Rouge, La La Land, La vella i la bèstia, Gris, Mamma Mia i Somriures i llàgrimes, entre d'altres. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.